Al migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Hem complert ja el temps de Pasqua, ha passat la Pentecosta, hem reiniciat el període durant l'any dins la litúrgia de l'Església i és notícia aquesta setmana a casa nostra el llibre El tren azul, així es titula. Està escrit pel periodista i religiós dels Sagrats Cors Fernando Cordero i editat per Sant Pablo. Cordero va estar destinat dins la seva congregació a Barcelona entre el 2014 i el 2018. Doncs bé, aquest volum es va presentar ahir dijous a la tarda al Col·legi Padre Damián de Barcelona, a l'Avinguda de Vallvidrera, amb la participació de la directora de l'escola Xesca Marfà, del professor d'Història i escriptor Josep Otón, de la també professora Núria Castarà i del diaca Quique Fernández, coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, acompanyats tots pel mateix autor. El tren azul és una novel·la ambientada en una escola on l'autor narra les vivències al mateix centre, molt identificat, encara que sigui amb paraules i noms diferents, amb els anys en què ell mateix va ser a Barcelona. Fernando Cordero assegurava que l'escola que contextualitza aquesta novel·la respon a les seves vivències a l'escola dels Sagrats Cors. Tot això amb la història d'una família, del centre, i també per estimular una reflexió que avui és molt important i que volem compartir amb vosaltres per compartir el programa, i és que l'escola cristiana ha de tenir una àrea pastoral eficaç, potent i que ofereixi Jesucrist des de la fidelitat al propi ideari. Felicitats a Fernando Cordero per tota la seva tasca actualment dins del govern general dels Sagrats Cors i també com a periodista que forma part de l'equip de comunicació del Sínode dels Bisbes. Avui a la taula de testimonis presentarem la Casa Guadalupe per a la defensa de la vida amb motiu d'una trobada en processó i eucaristia que prepara per a dissabte de la setmana vinent, per a l'1 de juny, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell. I també sentirem el testimoni d'un grup de 3 homes que seran ordenats demà dissabte a 7:45 del vespre a la Catedral de Barcelona, diaques per a l'exercici permanent d'aquest grau del ministeri ordenat. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les 2 aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. La Casa Guadalupe és una entitat que defensa la vida i que prepara per a dissabte de la setmana vinent, 1 de juny, una trobada al Santuari de la Salut de Sabadell amb el lema La vida d'or de Déu i que inclourà una processó i una celebració de l'Eucaristia. Volem conèixer el que és aquesta iniciativa que s'emmarca en les nombroses que hi ha dins l'Església i també en general a la societat civil per defensar la vida des de la concepció, demanant el final de l'avortament, és a dir, no és només lluitar contra una pràctica, sinó defensar la vida en tots els seus moments, en totes les seves fases, i ho volem fer amb la presència del president d'aquesta entitat, de la Casa Guadalupe, Piero Viganego, d'origen italià, però ja català de naixement i d'adopció. Bona tarda, senyor Viganego, benvingut.
Bona tarda i gràcies per convidar-me al programa.
Molt bé. També tenim amb nosaltres Rafa Cervera, que juntament amb Carles Rubio i amb Manel Garrido serà ordenat demà a la tarda pel cardenal Joan Josep Omella, diaca. Moltes felicitats i bona tarda, senyor Rafa Cervera. Aviat mossèn Rafa Cervera.
Moltes gràcies i molt bona tarda.
Rafa Cervera també és periodista, es dedica a l'àmbit de l'esport, però també fa molts serveis, entre d'altres amb el ministeri conferit per a les celebracions als tanatoris, per exemple, no? Ministeris que ja, abans de ser diaca, exercia.
Sí, com a agent pastoral, des del gener ja donant un cop de mà a la secretaria de tanatoris, que és una experiència molt... Un dia podem parlar...
Ui, tant!
Largo y tendido, com sí, dirien sí. En castellà, però que és molt interessant. Molt
fa
interessant.
Poc comentàvem la notícia que es feia pública, no?, del conferiment d'aquest ministeri a un grupet que s'afegia a un anterior de fa uns anys, no?, i per tant que aquí hi ha laiques, religioses, alguns que després s'ordenen diaca, com és el cas de vostè, o altres que ja són diaques, no?, que necessiten cobrir una feina molt important a nivell pastoral. Però bé, aquest és un dels molts serveis que els diaques, això vol dir servidors... poden fer. Bé, com viu Rafa Cervera aquest moment? A poques hores ja de l'ordenació diaconal.
Doncs amb nervis, la veritat. No, mentiria si digués que no, amb certs nervis, certa... Què faig el dia després, no? O sigui, que és... Perquè, òbviament, és un canvi molt interessant, no? Molt, molt apassionant a la vida, però rebent una gràcia, que és el que ens dona força, no? La gràcia és la que rompeix per donar-te la força, perquè nosaltres, per nosaltres mateixos, seríem incapaços de fer res. Uh-huh. I llavors, amb la gràcia de Déu, doncs podem, això, el que dius tu, és el ministeri del servei. Uh-huh. I és posar-nos 365 dies l'any, 24 hores al dia, al servei dels altres, en anys bisiestos, 366
dies. Sí, exacte, no hi ha cap dia de descans aquí.
Totalment s'acabó això de deixar el mòbil en modo avió i totes aquestes coses, no? Jo crec que s'està disposats a servir a la gent amb això que podem, en el que podem ajudar a l'Església.
Deixi'm dir, el mòbil connectat, però per un bon ús, eh?
Exacte.
Perquè a vegades es fa servir malament, sobretot alguns nens o adolescents que... No, però l'entenem perfectament.
No per mirar Twitter,
exactament,
que també
de vegades s'ha de fer, i més els periodistes, que ho hem de fer. Bé, un servidor que també és diaca entén molt bé la situació en què es troba Rafa Cervera, però deixem de banda les qüestions personals per entrar una mica en el que és el diaconat permanent. Recordem que des del Concili Vaticà II l'Església obre aquest grau i obre el seu exercici permanent. Dues novetats importants que, de fet, entronquen amb els inicis de l'Església, on hi havia els diaques, aquests set primers grans col·laboradors dels apòstols, i durant segles, per qüestions de la història, el diaconat havia estat només temporal, un pas per al sacerdoci, però ara hi ha aquesta possibilitat, i per a homes casats, com és el cas de Rafa Cervera, o homes no casats, que també opten per aquesta vocació diaconal. Bé, hem dit que és el Ministeri del Servei, i com l'entén vostè des de la seva vida personal, també, no? De persona, per exemple, dedicada a la pastoral matrimonial, no? També d'acollida de promesos i altres iniciatives.
Sí, jo crec que es pot donar un servei molt ample, molt, molt ample. Jo, a mi em va venir la darrera espurna per decidir-me, va ser un dia que vaig anar a missa, un divendres, un dia de cada dia, i el mossèn molt gran, va dir que era abans d'un període festiu i va dir que després d'aquest període festiu ja no hi hauria aquesta missa, perquè ja no hi havia ministre, ja no hi havia res. Llavors em va arribar això de dir, bueno, i tu què, no? Això t'interpel·la o no? Pues sí que m'interpel·la. Llavors em vaig inscriure, per dir-ho així, vaig parlar amb el bisbe Toni, que sempre surt a totes les converses, el bisbe Toni.
Sí, sí, el cel sigui, recordem que va morir l'any 2022, però va fer gran feina.
I va ser el que em va acabar d'encaminar cap a haver-se el diaconat, i el diaconat és, jo crec que avui dia, que hi ha una falta de vocacions de preveres, perquè n'hi ha, doncs el diaconat no és cobrir això, perquè són dos ministeris diferents, però sí és poder fer una feina... perquè el prevere pugui dedicar-se a l'Eucaristia, a confessar, a l'unció dels malalts. Nosaltres podem ajudar això preparant matrimonis pel casament, fent fins i tot la cerimònia de casament, fent la cerimònia del baptisme, òbviament amb exèquies. És un camp que quan no hi ha missa, un ministre ordenat, un diaca, pot fer les exèquies. Llavors jo crec que hi ha moltíssima feina a fer. Si em deien el món està molt malament, doncs pues que bé, perquè pels diaques tenim molta feina a fer. I també, Ignasi, perdona que
t'interrompeixi,
acompanyar, no? Avui dia, o sigui, jo crec que tenim, no? Es tracta de descobrir el Déu amor, l'amor que Déu ens té, independentment de com siguem nosaltres. Nosaltres fem masses errades, masses coses, no hauríem de ser dignes de l'amor de Déu, però Déu ens estima i ens estimarà sempre. I acompanyar a la gent que va descobrint això, acompanyar-los en aquest trajecte, jo crec que és vital, i això és una tasca que els diaques... No podem, sinó hem de fer, i per això...
Potser l'únic pas que podem fer des de la condició de pecadors és dir, doncs bé, per correspondre a aquest amor de Déu, almenys em poso a les seves mans. Jo, amb aquesta humilitat, és el gest que hem de fer, no? I si podem ser millors, doncs benvingut sigui.
A mi m'agrada molt el Juan Manuel Cotelo, que l'has tingut per aquí, el director de cine, que la seva fundació, la seva productora, es diu Infinito Más Uno. Sempre diu... Déu posa l'infinit i nosaltres posem a l'1.
Exacte.
O si pot ser un i mig, bueno, o 1,2. Pues,
nosaltres
bueno.
Som limitadíssims, som un entre
però Déu ens necessita, o sigui, necessita... No? parlant de les noces de Canà, no? Aquesta aigua que...
Exacte.
Que esdevé en el millor dels vins, no?
O a la multiplicació dels pans demana porteu sí. aquests quatre pans i ja faré jo la resta, no? Exemples molt interpel·ladors als de l'Evangeli. Doncs Rafa Cervera ens ha presentat el seu testimoni. Demà serà la cerimònia a 7:15 del vespre a la Catedral de Barcelona. Si algú que ens escolta dintre de les limitacions d'aquest lloc s'hi vol acostar, també per veure com és l'ambient d'una ordenació de diaca, doncs aquí a la Seu Barcelona té aquesta oportunitat. Què espera de l'ordenació, breument, Rafa Cervera? Potser els minuts centrals, no? Aquest ritu de l'ordenació... la prostració a terra, la lletania
sí,
dels sants,
sí,
la promesa de l'escollit.
He anat a vàries ordenacions de preveres.
I de diaques, també.
I de bisbes.
I de bisbes, eh? Sí, perquè la cerimònia s'assembla molt.
Sí,
són els tres graus del ministeri ordenat.
I a mi sempre m'ha impactat molt allò, no? Sobretot les lletanies dels sants, anar repassant, no? És com dir... No? És com dir, mira tota aquesta gent que ha seguit aquest camí, doncs ara... també t'interpel·la, no?
És l'església militant que invoca l'Esperit Sant a través de l'església triomfant, no? Dels
correcte,
can...
no? I és aquest vincle estem molt, molt més a prop del que ens pensem, no? L'altre dia deien que és com un vel, que tu treus el vel i darrere el vel estan tots aquests sants, no? que invocarem, doncs jo crec que aquest és un moment... Bueno, que serà segur que un moment molt emocionant.
L'Eucaristia, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, concelebrada per molts preveres, assistida també per diaques, amb l'ajuda de molts candidats al diaconat que han compartit camí amb Rafa Cervera i amb els altres dos que s'ordenen, Carles Rubio i Manuel Garrido. Hem de dir que Carles Rubio, per exemple, està molt implicat a la pastoral dels salesians, de la família salesiana, amb la seva dona, porta una llarga trajectòria, fins i tot ha compartit per escrit el testimoni amb la família salesiana, l'he pogut llegir, és preciós, no?, d'aquesta donació al servei com un pas més que posa com la cirereta, no?, a tot un camí des de les pròpies limitacions. Manel Garrido, en canvi, és a Mataró, a la parròquia de Maria Auxiliadora, que també té una mica a veure amb els salesians, no?, la patrona. Avui, precisament, és la festa de Maria Auxiliadora,
sí,
eh? Moltes
estan
felicitats.
De re contra fiesta, els dos.
Exacte, tots dos tenen a veure amb els salesians, potser més institucionalment Carles Rubio, però des d'aquí una felicitació a tots dos. Era difícil tenir-los tots tres, però una mica Rafa Cervera els ha representat molt bé. Rafa Cervera és a la parròquia de Sant Eugeni Primer Papa, no?, a l'esquerra de l'Eixample, tocant a l'Avinguda de Sarrià.
Correcte.
I allà
sí,
també hi ha molta feina per fer, perquè a l'Eixample doncs, hi ha moltes necessitats socials, hi ha una població envellida, però també altres potencials. Suposo que aquí tens camp, eh?
Sí, hi ha molt de camp. Es fan moltíssimes coses allà des de la parròquia, amb l'agrupació parroquial, amb la parròquia del Pilar.
Uh-huh.
Però bueno, ara estem encetant amb mossèn Nino a recessos de Maús. Jo crec que sempre el mossèn Nino en concret està molt obert a totes aquestes coses, no? Vam anar... allò que va ser meravellós, aquella jornada d'Inspira al novembre,
sí,
que et donaven idees i que...
I tant.
Que també estem
per
parlant...
innovar la pastoral, no?
I ens interpel·lava... Avui tot va de sentir-nos interpel·lats.
Sí, i tant que sí. Doncs Rafa Cervera, moltes felicitats. Demà l'ordenació diaconal de Rafa Cervera, de Carles Rubio i de Manel Garrido. Fins ara l'ha escoltat Piero Vigánego, però li volem preguntar a mossèn Piero que... té quatre fills, això del diaconat permanent bé és un camí que molts homes poden realitzar i moltes dones que els acompanyen també en aquest ministeri. Ens pot explicar què és la Casa Guadalupe, per començar?
Sí, la Casa Guadalupe és una casa on...
és una casa físicament,
físicament
també, eh?
Físicament, sí. Són dues cases, perquè la primera es va obrir a Sabadell l'any 2012 i el 2019 es va obrir la segona a Terrassa, no? I són cases... que volen ser un lloc per rebre aquelles mares, no?, que tenen dificultats per, bueno, portar endavant l'embaràs, es troben en una situació que no saben com gestionar perquè, bueno, moltes vegades, bueno, no esperen l'embaràs, no tenen, consideren que no tenen les condicions personals, econòmiques, per fer front a aquesta situació i necessiten ajuda. Ajuda que no és només econòmica, no? És una ajuda, sobretot, personal, a nivell d'un recolzament personal que busquen i que moltes doncs, troben en aquestes cases, que estan localitzades al Vallès, té un àmbit territorial limitat, però volen ser aquest espai on es pot rebre la mare i donar-li un missatge d'esperança, d'amor, sobretot d'amor. El primer que fan les persones de Casa Guadalupe quan entra una mare és donar-li una forta abraçada, no? I que se sentin a casa, no? O sigui, la primera cosa, que trobin un lloc on se les estima sense conèixer-les i sense entrar a la seva situació personal, sense entrar al seu passat, i naturalment sense entrar a la seva nacionalitat, raça, religió.
Normalment són dones que tenen un embaràs no desitjat, una situació problemàtica,
d'aquestes.
Que diríem perfil per empènyer-les a l'avortament.
Sí, sí, exactament, és un perfil de risc, no?
De risc.
I llavors elles, en el moment que troben aquesta abraçada, aquest amor, no? I aquesta companyia del personal de la casa i també, sobretot, d'altres mares que es troben en una situació similar, però que han superat aquest moment de risc. Llavors veuen que hi ha un camí, que hi ha una possibilitat de portar endavant l'embaràs, i veuen la satisfacció d'aquelles mares que han dit sí a la vida. Doncs veuen com, de sobte, una cosa que era un problema que no podien afrontar, quan neix la criatura hi ha un canvi radical de la realitat, perquè aquella criatura es transforma en el centre de la seva vida. És com elles diuen, l'amor de les seves vides. És a dir, és molt interessant veure aquest canvi, no? D'un problema que es volen treure de sobre, passa a ser una cosa, un regal, que és per sempre, i és el seu amor, l'amor de la seva vida, realment.
Aquesta és la gran defensa de la vida, en positiu, també. Que
sí.
Està bé que diguem no a l'avortament, però també podem demostrar-ho amb els fets, no? Amb aquesta ajuda, aquestes dones, suposo que hi ha tots els perfils, dones casades, dones solteres, dones en situació irregular...
Bueno, la veritat és que el perfil, normalment, el perfil és dones soles.
Soles,
la major part,
sigui casades, solteres o separades.
Sí, dones soles, perquè una característica, una de les causes importants de l'avortament és la manca de l'home. La manca de l'home, que un home que les vulgui estimar realment, és a dir, com ha d'estimar un home per sempre, i a més que pugui també ajudar a portar endavant la criatura.
Implicar-se en aquell moment d'un embaràs no previst, les circumstàncies que siguin. No?
Exactament. És a dir, falta una peça fonamental i això crea aquesta situació.
Anem a l'actualitat. Dissabte d'aquesta propera setmana, 1 de juny, a partir de les 11 del matí, es fa el Santuari de la Salut de Sabadell. Segurament molts oients el coneixen, aquest pulmó de la gran ciutat capital del Vallès Occidental. Una processó primer, a les 11, com dèiem, amb rosari, i a les 12 l'Eucaristia presidida pel bisbe de Terrassa, Salvador Cristau. En què consisteix, diguéssim, el contingut, més enllà de la litúrgia i de la pietat, d'aquesta trobada per defensar la vida davant de Déu?
Bueno, el contingut s'ha creat arrel d'una preocupació important que tenim, no? Però no nosaltres a la casa, sinó també gent que ens ha dit, bueno, què podem fer? Què podem fer davant l'intent de reconeixement del dret a l'avortament com un dret fonamental, constitucional,
sí,
que ha passat a França.
A França i a la Unió Europea.
I a la Unió Europea. Llavors, arrel d'aquests fets, hi ha molta gent que ens ha dit, però què podem fer? Això no pot ser. I llavors, la Casa de Guadalupe organitzava tradicionalment una romeria de les mateixes mares, no? Llavors vam dir, bueno, i si hi ha gent que es vol afegir aquest acte de pregària, processó i eucaristia, doncs, i pregar per la fi de l'avortament. És a dir,
com es fa 40 dies per la vida, per exemple, que Rafa Cervera ho coneix molt bé, i molts altres.
L'avortament no és un bé, és tot el contrari. Llavors, pregar per una cosa que considerem que no és bona, doncs...
I no pot ser un dret, per tant.
I no pot ser un dret.
Si llavors, no és bona, no pot ser un dret.
Exactament. I hem decidit fer-ho amb la pregària perquè les forces que estan intentant introduir l'avortament com un dret fonamental són enormes, no? Són aquelles forces que deia Sant Pau a la Carta als Efesis, uns principats i unes potestats d'aquest món que són molt potents. I davant d'aquestes potestats, què podem fer? Com diu també Sant Pau, pregar. No? Entre altres coses, pregar. I llavors pensem que el mitjà més fort per fer front a aquesta situació és la pregària. I una pregària en família, d'amics, de
sí,
persones... Que
com sempre... molts dels aplecs que es fan precisament en aquest santuari i en altres. És a dir,
clar,
una trobada de dissabte, oi?
Sí,
amb
sí,
la
sí.
Mare de Déu també molt present.
I portem una Mare de Déu que, a més, és sorprenent perquè porta un nen petit a les mans. No, no és un nen del tamany d'ella, és més petit, és un, com si el portés al seu sí i el mostrés. I que va aparèixer a la casa
provisionalment. Que és una mica com la vostra imatge patrona, no? De referència.
I llavors la processó, sempre acompanyats per la Verge, i després el senyor bisbe doncs, va fer aquest grandíssim regal de dir, bueno, jo faré l'Eucaristia.
Per tant, un acte on la casa de Guadalupe, diguem-ne, que s'obre una mica més, no?
Sí,
està més oberta a la gent creient que s'hi vulgui acostar i unir-se a la pregària en un lloc on molta gent de la diòcesi de Terrassa, de la ciutat de Sabadell, pot fer-se present, però també de Barcelona, d'altres llocs.
Tots estan convidats, perquè és un, com dius, un acte obert i esperem que tingui una participació important per veure que estem units i que hi ha molta gent que pensa
molt
això.
Bé. Això és dissabte 1 de juny, ho tornarem a recordar la setmana vinent, però ja ho avancem, dissabte 1 de juny, a partir de les 11 del matí, al Santuari de la Salut de Sabadell. Per cert que la Casa Guadalupe, com ens ha dit, té aquest lloc físic, no? A Terrassa i a Sabadell, en dos llocs. De quina manera es pot contactar? Si algú dels que ens escolta coneix algun cas o està interessat?
Però, doncs si hi ha algú que coneix algun cas, que una mare que necessiti aquest recolzament, aquesta ajuda, doncs sobretot anar a la web casaguadalupe.es.
Tot seguit, casaguadalupe.es.
I llavors allà està el número de telèfon que està permanentment actiu, i allà, doncs, si és de Terrassa o Sabadell-Granollers, en funció de la situació geogràfica...
La zona del Vallès Oriental i Occidental, sobretot, és la més propera.
Exactament.
Però suposo que també s'admeten peticions d'altres llocs, evidentment.
O sigui, telèfon, i després veiem que també moltes mares venen a través d'altres mares, també, no? Que és la comunicació entre elles que porta a més gent.
Diuen que van començar el 2012, suposo que la iniciativa és de famílies, de laics catòlics...
Sí, és així.
Sempre amb l'ajuda de sacerdots i de diaques, que dèiem abans Rafa Cervera, això de no posar el telèfon en mode avió, aquí prediquen.
Exacte.
Amb l'exemple.
També. Però que és molt important el testimoni del Piero. Jo crec que no es presenten, sempre hi ha el testimoni que es presenten en tema avortament, és les clíniques, els que volen avortar contra els que no volen avortar. I falta...
aquesta transversalitat,
la gent que,
no?
I que conviu amb el que passa, no?
Doncs hem d'acabar, però un plaer haver comptat avui amb Piero Vigánego, president de la Casa Guadalupe, amb seu a Sabadell i a Terrassa, i gràcies també a Rafa Cervera, que des de demà al vespre, si Déu vol, serà diaca de la diòcesi de Barcelona, juntament amb Carles Rubio i amb Manel Garrido. Enhorabona a tots tres, transmet i als altres també.
Clar que sí,
la nostra
moltes
felicitació. Adéu-siau a tots dos i fins aviat. Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Hem vingut aquí, Senyor Jesús, seduïts pel teu sant esperit, confiem en la teva...
Glòria a Déu és el tema que estem escoltant del grup Cairoi, ben clàssic. Ens ambienta la celebració aquest diumenge d'una solemnitat molt important, la Santíssima Trinitat. I resumim, per tancar el programa d'avui, algunes notícies. El bisbat d'Urgell ha denunciat aquest dimecres en un breu comunicat la suplantació de la identitat de l'arcabisbe i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, en un vídeo en què apareix la seva imatge amb l'ajuda de la intel·ligència artificial i la seva veu per una possible estafa. El bisbat d'Urgell afirma que ha presentat denúncia als Mossos i que es reserva altres accions. En el vídeo, la imatge de l'arcabisbe s'utilitza per incitar els ciutadans andorrans a una possible compra d'accions d'una empresa. D'altra banda, la Fundació Maurí de la Garriga, al Vallès Oriental, ha acollit aquesta setmana la presentació d'un llibre titulat Corpus, 700 anys de festa a Catalunya. El llibre reflecteix l'arrelament i la importància de la festa de Corpus a Catalunya, una festa que celebrarem, si Déu vol, com sabeu tots, la setmana vinent. L'arcabisbat de Tarragona, a més, ha posat en funcionament un nou espai web amb motiu de la imminència de l'any jubilar 2025, amb el lema Pelegrins d'Esperança. Ho ha comunicat al seu departament de mitjans i publicacions, el de l'arcabisbat de Tarragona. A través d'aquest portal es podran accedir a recursos i materials que es vagin creant en relació amb el jubileu, com ara la pregària, el logotip, les disposicions per obtenir la indulgència plenària i altres informacions generals. A més, es va signar dimarts un conveni de col·laboració entre el Centre d'Estudis i Documentació Gilbert Keith Chesterton, de Chesterton, i la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona per a la preservació i la promoció del fons Chesterton. En aquests moments, el fons cedit per l'entitat té 453 volums. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia, bona festa de la Santíssima Trinitat. Tornarem la setmana vinent, divendres a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja, ja la setmana de Corpus. Us esperem aleshores, que vagi bé.